Benvinguts. Avui farem una immersió en la cuina parisenca. Un viatge per sabors, per tradicions, que, vaja, van definir una època durada, oi? Sobretot al segle XIX.
Sí, una cuina amb una influència global enorme. I molt lligada, clar, a la història, a la realesa. Pensa en Batel, aquells banquets espectaculars.
Exacte. Així que avui mirarem què fa tan especial la taula parisenca. Anem-hi?
Anem-hi.
Però, més enllà dels noms famosos i l'alta cuina, que també, ens fixarem en els ingredients, saps? En les històries petites darrere els productes locals. I com tot això arriba fins avui?
Bona idea.
I per començar, potser els llocs, els restaurants mítics.
Perfecte.
Perquè pensar en París és pensar en Maxim's, Le Grand Beaufour, oi? O la Tour d'Argent, amb aquell ànec, el canard au sang, numerat, gairebé un ritual.
Sí, sí, són icones absolutes del luxe i la tradició. Però no només això, eh? París també són les grans brasseries.
Clar, la Coupole, la Closerie de Lilas...
La Rotonde, le Dôme, a Montparnasse. Eren el cor de la vida intel·lectual, artística. Més que restaurants, eren centres socials.
Totalment. I llocs amb un altre encant potser més popular, com el Bouillon Chartier. Això és una joia, eh? Un monument històric.
I tant! I no podem oblidar el Saló de Té Angelina, a la Rue de Rivoli, amb aquell chocolat show tan dens. Diuen que Coco Chanel n'hi encantava.
Mira, i llocs més especialitzats, com la Lorraine per al marisc, Chaplin i Jean Gabin hi anaven.
Exacte. I si mirem més cap aquí, doncs l'atelier de Joël Robuchol, per exemple, manté aquest nivell llaç de qualitat adaptat als nous temps.
Aquesta idea dels llocs amb història em porta als productes, formatges. El Brie és el rei indiscutible de la zona.
Home, el Brie, sobretot el de Mou o el de Melun, és l'emblema. Vaja, el formatge per excel·lència de la regió de la Brie, que s'allà mateix a tocar de París. Un exemple perfecte de terroir, saps? Com el lloc defineix el gust.
I n'hi ha d'altres?
Sí, clar. Tens el Colomiers, el Chevreau... Són parents propers. I després, coses més concretes com el Fontainebleau, que és un formatge fresc que s'usa per fer unes postres molt lleugeres.
Ah, sí? El pastís Fontainebleau.
Aquest mateix. I és curiós perquè algunes varietats antigues, com una mena de brie més líquid, el brie en pot, pràcticament, han desaparegut. Els gustos canvien, la producció també...
Parlant de productes amb història i terroir, hi ha una verdura, bé, un fong, amb una història que sembla de pel·lícula a París.
Ah, el champignon de París, vols dir? El Agaricus bisporus.
Aquest.
Sí, sí, la seva història és fascinant. Fixa't, ja el cultivava la Quintiny, el jardiner de Lluís XIV. Però la cosa curiosa ve després, al segle XIX, un tal Chambry el redescobreix en una pedrera abandonada i comença a cultivar-lo.
Mm.
A les catacumbes de París.
De veritat, a les catacumbes? Ostres!
Sí, sí. Sembla mentida, eh? Fins que van començar a construir el metro cap al 1895 i allò ja no era viable dins la ciutat.
Vaja.
Avui dia, la majoria venen de fora, clar, però encara hi ha una petita producció artesanal de molta qualitat als afores, en coves de pedra calcària.
I diuen que això es nota, oi? Que la pedra li dona un toc mineral.
Exacte. És un exemple fantàstic de com un producte aparentment humil està lligat a la història i a la geografia única de París.
I no és l'únic cas, eh? Pensem en la cirera de Montmorency, allò de llogar l'arbre per menjar-les allà mateix, o les espàrrecs d'Argentell, les préssecs aquells dels murs a peix de Montrull, una horta gairebé oblidada a les portes de la ciutat.
Totalment! I aquesta connexió amb la qualitat local es veu també amb les carns. L'aviram, per exemple, la fama ve de lluny, de la cort real. La gallina de Udan és una especialitat històrica.
Mm. I alguna cosa més? Quotidiana?
Doncs potser el més essencial i quotidià és el jambó de Paris, el pernil cuit moanc. Clau a la cuina parisenca, sol, en entrepans...
El croque monsieur, per descomptat, un sàndwich que ha fet la volta al món.
Exacte. Aquest pernil n'és l'ànima. I més enllà d'això, hi ha plats clàssics de bistró com l'entrecote versi, amb aquella salseta, o guisats com el mirotó de bœuf, que és una manera d'aprofitar restes de carn bolida.
Ah, mira, cuina d'aprofitament també.
Clar, i la xarcuteria, els socis són de París, amb alí i espècies, el budín noir, els patés. Fins i tot tenen la seva versió de l'escalopa vianesa, l'escalopa parisienne.
Ei, i és clar, no podem oblidar el pa i la pastisseria. La baguette és l'estrella mundial, però hi ha altres pans locals, oi? El pa briar, el pa vexé...
Sí, però on París brilla especialment és en la pastisseria. És tot un univers.
Uf, el Saint-Honoré, l'Opéra, el Millefeuille, els financiers...
Són creacions que combinen art i tècnica. Moltes deuen mort a la pasta choux, que va perfeccionar gent com Marie-Antoine Carême. Ell va ser qui va elevar la pastisseria a la categoria d'art, pràcticament. Tenia la seva pastisseria de la Rue de la Paix.
Quina passada! I coses més regionals com la brioche de Nanterre, també.
També, també. Un clàssic.
Llavors, si haguessis de triar un parell de plats salats tradicionals absolutament essencials, quins serien?
Difícil triar. Però, sense dubte, la soupe à l'oignon, la sopa de ceba gratinada. És el plat reconfortant per excel·lència, amb orígens humils, però icònic.
Sí, aquesta no falla.
Després el croque monsieur, com ja dèiem, imprescindible del dia a dia, del cafè, del bistro. I potser un de més antic, que ara es veu menys, la matelote d'anguill, un guisat d'anguilles amb vinegre.
Anguilles? Vaja, això ens recorda que el Sena era important també per pescar, no?
Exacte. Era una font d'aliment clau.
I per beure, perquè París va tenir molta vinya, oi? Sembla estrany, ara.
Moltíssima. Al segle XVIII, la regió de París era la zona amb més vinya de tota França. Imagina't. Avui queden coses testimonials, com la vinya de Montmartre, que és més simbòlica.
Però històricament hi havia per tot arreu.
Per tot arreu. Saint-Germain-en-Laye, Argenteuil... Això sí, calia distingir. Hi havia vins fins per la cort i vins, bé, més senzills, o directament de mala fama, com el d'Argenteuil. Maupassant se'n reia i tot.
Vaja. I no podem oblidar que Champagne és a tocar.
Exacte. Algunes zones productores de Champagne són molt a prop de París.
I la cervesa? Semblava desapareguda i ha tornat amb força, no?
Sí, ha estat un retorn espectacular. La marca Gallia, que era molt popular, va tancar en 1968 i durant dècades la cervesa local era gairebé inexistent. Però des del 2012, més o menys, hi ha hagut una explosió de microcerveseries.
Com la braceria de la Goutte d'Or.
Aquesta va ser una de les pioneres, sí. I ara n'hi ha moltes més. Han revitalitzat completament l'escena cervesera parisenca.
Doncs quin viatge hem fet. Des dels salons reals als bistros de barri, passant per coves de xampinyons i pastisseries que són obres d'art. Quina riquesa, eh?
Sí, una riquesa impressionant la que defineix la cuina parisenca. I tot això, saps, ens porta a pensar una mica. En aquest món tan globalitzat, on tot viatja, ingredients, tècniques, com es preserva l'essència d'una cuina tan arrelada a un lloc, a una història, a un terroir?
Bona pregunta.
Què vol dir avui realment que un plat sigui autènticament parisenc? Potser és una pregunta que queda oberta. Un sabor per continuar explorant.